Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa. Joan García del Muro i Solans, professor de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, ha guanyat el 34è Premi d'Assaig Josep Vallverdú amb l'obra Goodbye, Veritat, és a dir, Adéu, Veritat. García del Muro s'ha mostrat agraït pel Josep Vallverdú i ha explicat que l'obra premiada reflexiona sobre la postveritat, una paraula, dit, molt utilitzada però poc analitzada. El doctor García del Muro ha afirmat que el seu assaig busca reflexionar sobre què significa la postveritat i ha alertat sobre les conseqüències de la pèrdua de sentit del concepte de veritat. Si es dilueix el concepte de veritat, ens quedem sense punts de referència. No podem fer crítica ni un diàleg. Si prefereixo creure allò que m'agrada, el llenguatge perd el seu valor i se'n ressent la democràcia, ha afirmat. El jurat ha valorat especialment el domini del tema, haver trobat un bon equilibri entre la profunditat i l'amenitat i la capacitat per esquivar les simplificacions inherents al concepte de postveritat. Avui, que és el diumenge de Crist Rei, tot i que l'evangeli que enguany proclamem és un altre, en recordem aquell moment clau en què Pilat li pregunta a Jesús: i la veritat, què és? Aquesta pregunta queda sense resposta perquè Jesús mateix havia afirmat en un altre lloc: jo sóc el camí, la veritat i la vida. García del Muro és un dels assagistes més guardonats a literatura catalana, però el que m'importa subratllar és la seva dimensió de professor. Els alumnes el tenen com un bon referent, valoren les seves classes i les seves reflexions. És un home humil i savi. Podríem dir que és un bon testimoni de la veritat. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Atrapats en la precarietat, estem cridats a ser comunitat per ajudar les persones més vulnerables. Dóna'ls un fil d'esperança i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web www.caritas.barcelona.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Egipte patia aquest divendres l'horror del terrorisme d'Estat Islàmic contra una mesquita al nord de la península del Sinaí. El mateix país, a Egipte, una terra de concòrdia que s'ha vist sacsejada amb moltes desenes de morts i també desenes de ferits. Des d'aquí, l'únic que podem dir en començar el programa és fer nostres les crides a la concòrdia i al diàleg i també aconseguir no caure en l'odi. Aquest és el desig de les autèntiques religions, les que viuen la seva fe en clau de pau. En la primera part del programa d'avui parlarem del centenari de l'assassinat de Carles de Foucault i del grup de treball de recerca, millor dit, islamocristià, el GRIC. Ens acompanyarà un dels presidents d'aquest col·lectiu, el musulmà Ahmed Benalal. En la segona part, Miquel Àngel Calàbia, salesià, rector de la parròquia de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llobregat, ens presentarà Pastoral en Zapatillas, un projecte de fitxes per estimular la pregària cristiana en el si de les famílies. Això i el vocabulari interreligiós fins a 6:45. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
Carles de Foucault va ser un home que, de la no creença, va passar a la fe cristiana, però d'una manera molt oberta. no pas interpel·lat per la lluita d'uns creients contra els altres, sinó obert al diàleg interreligiós i ajudat pels mateixos musulmans a recuperar la fe cristiana que portava en la seva arrel familiar. L'any 2016, l'any passat, es va complir el centenari del seu assassinat a Tamanrasset, a la zona del Magrib, al nord d'Àfrica. És beatificat per Joan Pau II, i és un home de referència avui per al diàleg interreligiós a Catalunya, a Europa i al món. Avui volem conèixer la figura de Carles de Foucault a través del testimoni del copresident del grup de recerca islamocristià, el GRIC. Ell és Ahmed Ben Alal, musulmà, marroquí, i un dels responsables d'aquest col·lectiu del grup de recerca islamocristià, el GRIC. Ahmed Ben Alal, bona tarda, benvingut a Temps de Diàleg.
Molt bona tarda, Ignasi, i gràcies per la invitació.
Gràcies a vostè. Primer de tot, com definiria vostè Carles de Foucault? Quan li pregunten, moltes persones que potser a casa nostra encara no el coneixen, què diu d'ell?
Bueno, si em preguntes a mi personalment, et diré és el musulmà cristià. És el musulmà cristià en el sentit que és...
Una manera curta i ràpida de definir-lo, eh?
Una manera curta i ràpida, perquè és dels pocs, com diguem-ne, líders religiosos que han traspassat el temps i han, com diguem-ne, han sigut, com diguem, molt avançat al seu temps. Primer i segon, que han traspassat tot el tema aquest del diàleg a parlar, perquè el parlar més de... Diu que jo no dialogo amb els musulmans, jo parlo amb els meus amics musulmans. I aquest, com diguem-ne, aquest matís o aquest canvi, no?, de postura i de posició té molt sentit. Però també això influeix també i demostra la seva coneixença de la... dels musulmans, eh? I sobretot dels musulmans de nord d'Àfrica.
La història personal de Carles de Foucault també és una història de pobresa, de franciscanisme, podem dir, oi? Com resumiria, si pogués fer-ho en síntesi, la seva vida? Va viure aquí, després se'n va anar al nord d'Àfrica.
Sí. Ell va, com tots sabeu, que ell va estar, com diguem-ne, va néixer a França, a Estrasburg, a finals del segle XIX, i la seva, com diguem-ne, i es va posar-se a la mili, dos cops va entrar i sortir a la mili. També la seva vida és una mica...
Problemàtica, convulsa,
no? I crec que aquesta convulsió és que ell buscava algo i no lo trobava, no? Fins que en el seu viatge per explorar el Marroc, sobretot al Marroc, i ahir va entrar, com diguem-ne, en contacte directe amb gent marroquina, sobretot la gent del sud marroquina, gent musulmana, però a part de musulmana són de certes, com diguem-ne, tradicions, que són més de cofreries, que podem dir, no? Són el que diu el Zawiya, unes cofreries, unes formes de viure l'islam, aquest islam místic, aquest islam, no?, senzill, que per això crec que ha influït també per la seva opció més al davant, no?, la seva opció cristiana. El que deia ell sempre, Déu, si tu existeixes, et demano que et manifestes, no? Perquè ell també sempre vivia en aquell dilema de si existeix o no, veu que la gent sí que creu, no? I, però ell no, aleshores ahir va començar, com diguem-ne, l'interrogatori. Però jo crec que en la seva missió, en la seva senzillesa, va ser així, perquè ell s'ha trobat còmode, ell s'ha trobat aquesta essència humana en la humilitat d'aquella gent amb qui va trobar, va tenir el primer contacte. Ell no predicava el cristianisme en el sentit de predicació, però sí, a nivell d'acció, sí.
Predicava aquest cristianisme del testimoni, no? De portar un tresor a dintre i transmetre'l sense fronteres, sense mirar la religió dels altres, que eren, lògicament, de manera majoritària musulmans. I sembla que l'assassinat, pel que se sap històricament, va ser una persona perturbada, una cosa accidental.
Ell, que podem dir... Bueno, era un nen.
Un nen,
Un nen que es va posar una mica nerviós i tal, i va tirar de la...
va disparar amb la seva arma.
Va disparar amb la seva arma, però tampoc gens no podem dir que era per qüestions religioses, per res, perquè era una persona molt estimada, una persona que té molta presència i molta pes en el seu entorn.
Sí, sí. Una persona, per tant, que va donar testimoni donant la seva vida, la va donar, però sense el que entenem com un martiri convencional,
sí,
diguéssim, no?
Sí, sí.
Perquè no va ser una persecució per odi a la fe, no, necessàriament.
Per res. Mm. Però ell estava al servei de la gent, el que has dit perfectament. Abans creia més en l'acció que en la paraula.
Mm-hmm. Avui ens acompanya Ahmed Benalal, copresident del grup de recerca islamo-cristià, que ha organitzat per al 12 de gener, finalment, a la mesquita de Cornellà, un acte. En què consistirà aquest acte, que suposo que és públic, no? El donem, sí, a conèixer avui, però perquè prenguin nota els oients interessats. El 12 de gener.
Perfecte. La idea d'aquest acte va sorgir dintre del grup El Grig, el grup de recerca islamocristiana, i és d'una manera o l'altra és fer, com diguem-ne, un reconeixement d'un personatge que ha servit a una gent que no són de la seva, com diguem-ne, de la seva religió, en uns moments on la religió o les accions religioses tenia pes. Quan parlem de l'acció religiosa en el segle XIX o en el segle XX, a principis del segle XX, sí que tenia encara més importància. Sempre ha tingut importància, però en el seu moment sí que era, com diguem-ne, un punt, com diguem-ne, decisiu en l'acció de cadascú. I crec que per això la idea de l'acte és commemorar el seu assassinat i, com diguem-ne, posar-li en valor, però des d'una perspectiva o des d'un ambient musulmà. Mm-hmm. Per això la idea és fer un acte amb gent musulmana i no musulmana i dintre d'una mesquita, d'una de les grans mesquites que avui dia tenim aquí a Catalunya, que és la mesquita de Cornellà, i la idea és aquesta, és un reconeixement des de la part musulmana a un personatge que ha servit amb les seves accions a una gent que no perteneixen a la seva fe. I aquí es pot també demostrar aquesta dimensió humana de Foucault. Perquè quan feia aquestes accions, fa una acció amb humans, no amb cristians o amb musulmans. No veia que són musulmans o no musulmans. Ell veia unes persones que necessiten ajuda.
Serà el 12 de gener, que és un divendres.
Un divendres.
Dia de referència pels musulmans. Per tant, dia de pregària. Es farà, sí, una pregària musulmana, també?
Més que pregària, el pregària es fa al migdia, però l'acte nosaltres ho fem a tarda.
A quina hora serà?
A partir de 18 hores.
A les 6 de la tarda, a les 18 hores.
A les 6 de la tarda, és de 6 a 19:30. Serà un acte molt senzill, un acte molt lleuger, no serà més un, ja t'he dit, és com diguem-ne, un reconeixement, i és posar en valor el personatge de Foucault.
Molt bé.
I també apropar aquestes figures dintre de l'àmbit musulmà. Molts musulmans no coneixen aquest personatge, potser en els llocs on vivia, on va tenir el contacte amb els musulmans, sí que ho tenen en valor, però aquí molta gent no coneixia aquests personatges, que l'hem de posar en valor i hem, com diguem-ne, d'estimar com qualsevol altra persona.
Hi haurà la lectura d'un fragment, hi haurà també un cant sufí, testimonis de víctimes, un cant de la pau.
Això, nosaltres també volem vincular com aquest la mort o l'assassinat de Foucault, com va ser, no per raons, com diguem-ne, religioses, va ser d'un jove, com diguem-ne, que no està totalment pertorbat. Aleshores, volem també posar en èmfasi tot el que és l'atemptat de Barcelona del dia 17 d'agost. Tot aquest atemptat també volem focar, perquè aquí hi ha un component, podem dir, un component comú, és l'edat dels que han fet aquest assassinat, que han comès aquest assassinat, joves, i el que ha assassinat també el que ha matat el Foucault era també un jove. Nosaltres volem posar en èmfasi això. Són gent en certa edat, però no les impulsa unes raons religioses. Potser que s'han instrumentalitzat tot que podem dir, però no podem, com diguem-ne, dir que la raó d'aquest assassinat és per raons religioses.
I encara que costi de dir-ho, són víctimes també, com els mateixos assassinats.
Sí, podem dir-ho així.
Tots són víctimes, de vegades es barregen la perversió, el risc i tot un cúmul de coses que fa un gran mal a la humanitat, però com el grup de recerca islamocristià també planteja en molts dels seus escrits, no caiguem en la temptació de l'odi, ens hem d'en sortir, no?, contra l'odi.
Sí, és una de les missions del grec, és això, és anar més allà de l'imatge o del primer imatge. És a dir, quan passen actes d'aquest tipus, actes dolents o actes, com diguem-ne, dolents, com el que passen cada dia, és normal que la primera reacció és una reacció una mica violenta, una negativa. És normal, perquè al cap i al fi som humans i tenim sentiments. Aleshores, cadascú reacciona d'una manera. Però hem de donar també un espai per la reflexió, per donar i per buscar, com diguem-ne, les respostes d'aquestes accions violentes. Això és una de les parts del grec. I el fet que el grec està format també paritari, és a dir,
cristians
i musulmans a nivell paritari, ens dona també aquesta oportunitat de superar el contacte aquest, com diguem-ne, emocional. Intentem raonar i sabem lo que el pes també de les emocions. I intentem ser, com diguem-ne, més que un grup de recerca acadèmica, però més un grup que apropa i que dona respostes a la... Hi ha moltes respostes, i el grec intentem donar també una de les respostes a la societat, sempre amb el sentit de crear aquest punt de trobada, aquest punt de contacte, de conèixer-nos millor, sempre.
El grec, recordem, un grup de recerca islamocristià, existeix a nivell internacional i aquí a Catalunya funciona, pel que vostè diu, amb sí. Vostè i Jordi Giró. Jordi Giró pertany a una de les fraternitats de Carles de Foucault.
De Carles de Foucault.
I en aquest cas ell cristià, però sempre portant junts allò que uneix, i sobretot en la recerca de la pau. I una prova que això no és d'una religió contra l'altra és, tristament, la terrible massacre a Egipte aquest mateix divendres. A Daesh, Estat Islàmic, contra una mesquita.
Una mesquita de fet, aprofitem per reiterar el nostre condol a les famílies i a tota la gent que és víctima dels atemptats que ha passat a Egipte.
Moltes gràcies, Ahmed Ben Alal. Un plaer comptar amb vostè avui. Felicitats al grup de recerca islamocristià per la feina que fa. També salutacions, que avui no hi és, però altres vegades ha vingut, a Jordi Giró. I que vagi molt bé aquest acte, recordem-ho, el dia 12 de gener a les 6 de la tarda, a la mesquita de Cornellà. Es troba al centre, a la zona...
Sí, sí, al centre ja farem... quan surt la publicitat, ja farem la convocatòria, ja farem la ubicació exacta. I moltíssimes gràcies per tu, Ignasi.
Adéu-siau, bona tarda.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Diàleg pastoral, cristianisme. En el protestantisme és la conversa que sosté el pastor sobre un tema que preocupa un creient que busca orientació espiritual en un marc de lectura bíblica i pregària. Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
Pastoral en zapatillas és el nom d'una caixa que conté unes fitxes. Respon al projecte que van idear Nieves Barragán, mare de família vinculada a la parròquia de Sant Joan Bosco al barri de Navas de Barcelona, i Miquel Àngel Calàbia, salesià, que va ser rector d'aquesta parròquia i que actualment es troba a la de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llobregat. És un projecte catòlic al servei de la família i que pot ser un bon regal per a aquestes properes festes nadalenques. Ens acompanya avui a l'estudi 3 de Ràdio Estel, a Temps de Diàleg, el mateix Miquel Àngel Calàbia. Pare Calàbia, bona tarda.
Bona tarda, ben trobat.
Com Gràcies. Està?
Molt bé, molt bé.
Vostè ja fa molts anys que viu a Catalunya, ha estat rector precisament de Sant Joan Bosco.
Exacte,
de la Meridiana,
sí.
Oi?
I altres, està 9 anys.
I altres feines dintre de la gran família salesiana present a Catalunya des de fa un segle.
Molt bé.
Sí. Bé, què és la pastoral en zapatilles i sobretot com va sorgir la idea?
Mira, va sortir d'una manera molt, podríem dir, casolana. Jo venia a la Nieves, una reunió de Madrid, de la Comissió Estatal de Parròquies, i el tema que sortia constantment és la pastoral familiar, perquè aleshores estava preparant ja el qüestionari per el sínode sobre la família. I venint a l'AVE, deia, mira, hi ha molts documents sobre la família, però difícilment comprensibles per a la majoria de les famílies. Aleshores, per què no pensem en uns materials que siguin concrets, fàcils, i fàcils de portar a terme dintre de la família? No que la família vingui a la parròquia, sinó treballant les famílies. I vam pensar, bueno, pues, pensant en unes fitxes. I allà a l'AVE van començar a posar títols, títols a les fitxes.
A les fitxes que podrien tenir.
Van sortir, després van continuar posant títols, i cada fitxa té un títol, són 44, però és important el veure com estan distribuïts. Hi ha com tres blocs. Tres blocs que responen a aspectes de la vida de família, criteris, valors, que són importants de cara a la pròpia persona, de cada membre. Després, un altre bloc són les fitxes que tracten d'implicar a la gent de la família en la relació amb els altres. I després, el tercer bloc, és la relació amb la natura. El perquè d'això hi ha un motiu, podem dir, teològic. Per què?
Sí.
Perquè tradicionalment, en la història de la humanitat, els tres àmbits on l'home s'ha trobat en Déu, en la divinitat, en la transcendència, un és la pròpia persona, el propi jo. L'altre és la relació amb la història, els esdeveniments, i l'altre, el més antic, és en la natura. I per això aquesta distribució de les fitxes. No?
Cadascú individualment, en família i en la seva relació amb la natura. Molt interessant aquest material, que per tant té unes línies de fons molt marcades, i a partir d'aquí es tracta de donar un contingut. Quin és el contingut de les fitxes?
A veure, el contingut és... Hi ha un títol que té molt a veure amb la vida de la família. I després hi ha una estructura que es repeteix, que és la següent. Sobre el títol de cada fitxa, invitant a la família que miri al seu voltant per veure com està. Per exemple, confiant, la confiança. Com està la confiança al nostre voltant. Després es fa una activitat perquè per rompre la situació i que la gent pues, entri dintre de la fitxa, una activitat que es fa allí dintre de la família. Després hi ha una comunicació d'experiències, és a dir, cada membre de la família comunica en quin sentit ha tingut experiència d'aquest títol, per exemple, de la confiança. No? Després sempre ja està la proposta de Jesús, o un text del Nou Testament, inclús del Papa Francesc, que és una manera d'il·luminar aquesta paraula des de criteris evangèlics. Després hi ha una pregària senzilla i acabem amb un compromís senzill que pren la família de cara pues, a que aquest tema de la fitxa cada dia sigui més present en la vida familiar.
El format de Pastoral en Zapatillas, editat per EDB, l'editorial dels Salesians, és una caixa, una carpeteta petita, tamany quartilla, on hi ha dintre d'aquestes fitxes primer un fulletó informatiu, on s'explica, entre altres coses, que la família és la gran escola de la vida, és on comença el procés educatiu i el creixement de la persona, per això és molt important també per a la pastoral, en aquest cas de l'Església Catòlica, i a partir d'aquí les fitxes en format ja més de cartró, més dur.
Plastificades.
Plastificades, sí. Com si fossin fotografies. Mm-hmm. I llavors aquí tot això es va treballant. La qüestió també és de quina manera. Suposo que això depèn de cada família. Hi ha famílies de molta mena, molt nombroses, amb un sol fill, famílies monoparentals també. Hi ha situacions molt diverses.
Bueno, se suposa que és una família que té un cert tarannà de cara a la religiositat, de cara a les creences.
Hi ha uns fonaments ja compartits.
I hi ha la fe, no? Uh-huh. Aleshores, és una manera molt senzilla de treballar aquestes fitxes. 20 minuts a la setmana, per exemple, un dissabte, es reuneix la família, es tanquen les habitacions, les consoles, les televisions,
els mòbils,
i tal, i entorn a una taula, allà al menjador, al saló, bueno, pues, un de la família saca una fitxa i es comença a treballar-la entre tots, no? També és interessant que hi hagi un ambient en la sala aquesta, per exemple, pues una taula on es posa una Bíblia, es posa unes flors, es posa, si hi ha nens petits en la família, un peluche, etcètera, perquè sí hi ha una cosa que és de la vida de la família de cada dia, no? I allí entren els avis, també. Uh-huh. De fet, hi ha una fitxa que els avis també tenen la seva paraula. És una fitxa d'aquestes, no? I és una manera, ja dic, de que en la família se desperti el sentit religiós. Uh-huh. Perquè, si no, ho tenim malament.
I tant.
Ho tenim malament en l'ambient actual de secularització, no? I és una manera també de que la família pues, profunditzi en la seva fe. Uh-huh. O es faci preguntes, inclús, si té algun problema en el camí de la fe. És una manera de despertar la fe.
Hi ha alguna metodologia per utilitzar aquestes fitxes? Es poden utilitzar de manera sí. aleatòria, un dia una, un altre dia l'altre?
Sí, pròpiament no hi ha un ordre, sinó que, mira, es treu una fitxa, ja està, i es fa.
Surt un valor, una realitat, una virtut, ja i a partir d'aquí es treballa.
Molt bé.
Es fa en diàleg, les sessions no cal que siguin ni massa llargues ni
no,
massa curtes.
No, un quart d'hora o 20 minuts, ja. Molt dissabte, bé. Per exemple, que està tota la família.
Clar, el dissabtes o diumenges acostumen a ser dies sí, de trobada
família. Setmana no és fàcil, no és fàcil. No.
Avui Miquel Àngel Calàbia, salesià, rector de la parròquia de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llobregat, ens parla de Pastoral en Zapatillas, un treball d'EDB, l'editorial dels Salesians, amb unes fitxes per treballar en família. El format és aquesta caixeta que es pot trobar en les llibreries religioses, evidentment, a la Claret, en altres...
O EDB, també.
O EDB, que també...
Demanar-les personalment.
Molt bé, demanar-les personalment a través de la web, EDB, buscant editorial Don Bosco, EDB, allà s'hi pot trobar. Bé, d'aquella idea que vostè va tenir amb Nieves Barragán, diguéssim que ja tenim el producte fet. Hi ha la idea d'anar-lo promocionant, potser ampliar-lo, redefinir-lo en propers anys?
En el fons hi ha una idea més important de fons, i és que la fe s'ha de viure sempre en relació amb la vida i amb la cultura, les maneres de viure de la gent, perquè si no queda com un vernís, una pintura que tarda molt poc en desaparèixer d'una altra situació actual, no?
I tant, que no és fàcil. I tant. Doncs moltes gràcies, Miquel Àngel Calàbia, per haver-nos acompanyat. Algun missatge per a les famílies que ens escolten, potser pensant en les festes de Nadal i en la possibilitat de fer arribar aquests instruments?
Pot ser un bon regal, pot fer una família, i bé, i endavant. Jo crec que, bueno, és un material molt senzill, molt concret, que la gent que l'ha vist i l'ha començat a treballar diu, carai, pues, val la pena, d'acord?
Molt bé, doncs moltes gràcies a Miquel Àngel Calàbia per haver-nos acompanyat. Bona tarda i bona feina pastoral, com sempre, amb els joves, que per cert són els protagonistes del proper sínode de bisbes, els joves, i aquí els salesians també hi tenen molt a dir.
Ja podríem parlar algun dia de tot
un
això.
Un altre dia en parlem, i tant que sí, també és important.
És important.
Primer la família i ara els joves. Aquest papa està en tot, eh? Adéu-siau, que vagi bé. Bona tarda.
Gràcies.
Temps de diàleg. Una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Amb aquesta interpretació del Christus Vincis, Christus Regnat, Christus Imperat, interpretada per l'Escola Gregoriana de la Universitat d'Estrasburg, basada en el Salm 116, ens acomiadem tot recordant, efectivament, com ja us podeu imaginar, que avui és la festa de Crist Rei. L'Església Catòlica tanca així l'any litúrgic. Ara us deixem amb el programa La Taula de l'Evangeli. Gràcies per la vostra companyia novament. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.